la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Tot seguit i abans que res, us fem un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals: les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia i l'entrevista, avui amb el Ramon Torrents, president del Secretariat de les Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya, les ADF. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com sempre, el programa, que finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Nou dissabte, som la gent de l'ADA aquí a Ràdio Estel, la veu dels animals i la natura. Comencem amb repàs de notícies i comencem amb la celebració de Sant Antoni, patró dels animals i del seu benestar. Aquest passat dimecres, 17 de gener, s'ha celebrat la festivitat de Sant Antoni Abat, protector dels animals, un dia en el qual és tradició de portar a beneir a l'església els nostres animalons. De Sant Antoni es sap que sempre guaria un animal quan se'l trobava ferit. Ho va fer així amb un porquet que, per mostrar-li el seu agraïment, va decidir acompanyar-lo la resta de la seva vida. És per això que també se'l coneix com a Sant Antoni del Porquet. Cada any, a finals de gener i durant el mes de febrer, en nombrosos municipis d'arreu de Catalunya, se celebra en honor seu la cercavila dels Tres Tombs, que és presidida pel Sant i per la bandera de la Societat de Sant Antoni. Originàriament s'havia de donar tres voltes a l'església mentre es beneïen els diversos animals. D'aquí precisament ve el nom dels Tres Tombs. Malauradament, aquesta tradicional festa, amb un caràcter d'estima i de respecte als animals, s'ha vist molt sovint perjudicada per accions que no n'afavoreixen el seu benestar. És per aquest motiu que la Federació Catalana dels Tres Tombs, l'Associació de Veterinaris Especialistes en Èquids i el Departament d'Acció Climàtica han redactat una guia d'actuació per garantir el benestar dels èquids durant les celebracions dels Tres Tombs i en altres festes similars. La guia apunta que cada acte festiu haurà de comptar almenys amb un veterinari per cada 50 èquids i també altres diverses mesures, com limitar els recorreguts, que hauran de ser inferiors als 6 quilòmetres i de menys de 2 hores i mitja de durada, evitar superfícies lliscants i amb pendents superiors al 15%, es recomana també la presència d'un expert en comportament de cavalls i rucs i prohibir totalment les agressions verbals o físiques cap a èquids i l'ús de pirotècnia a prop dels animals. De moment, aquesta guia és un conjunt de bones pràctiques i cal valorar-la com un pas important i necessari perquè en aquestes festes es prioritzi el benestar físic i emocional dels animals. Més coses: la pèrdua del contenidor d'un vaixell davant de Portugal expandeix milions de partícules de plàstic. Ecologistes en Acció, federació d'entitats estatals de la qual ONG ADA és membre, ha presentat una demanda penal al jutjat d'instrucció número 2 de Noia, a Corunya, contra la naviliera propietària del Toconau, el vaixell responsable del vessament dels pèlets plàstics que estan ocasionant aquest nou desastre ambiental a les costes de Galícia. Les seves conseqüències ja han arribat a altres zones del litoral cantàbric i de Portugal. En menys de 24 hores, la jutgessa titular ha obert diligències perquè el CEPRON actuï com a policia judicial per tal de determinar l'abast del vessament, la seva toxicitat i la titularitat del vaixell. D'altra banda, ha admès que Ecologistes en Acció, conjuntament amb el col·lectiu de pescadors i les plataformes ambientalistes Pla de Mar i Fundació Monte Escola, siguin l'acusació popular en el judici. Ecologistes en Acció considera com a positiva la celeritat de les actuacions perquè es puguin avaluar les greus conseqüències, ja més que evidents, a tot el litoral. Per aquest motiu, ha demanat la col·laboració de la comunitat científica perquè constati els impactes ambientals causats als ecosistemes marins, tot a fi d'evitar que es torni a produir una impunitat com la que va donar-se en el judici del Prestige, en què tots els acusats van quedar absolts de cap delicte ambiental. L'entitat ecologista creu que l'acció judicial, ja iniciada, és fonamental per determinar la responsabilitat civil i obligar la naviliera i també a l'asseguradora del vaixell a indemnitzar pels danys ocasionats. És per això que ha demanat als magistrats que imposin una fiança de 10 milions d'euros a la naviliera. Aquest vaixell amb bandera de conveniència de Libèria, que, com acostuma a passar, té darrere seu un entramat de societats que se situen en paradisos fiscals, uns llocs que poden obstruir l'actuació de la justícia. Els palets de plàstic són unes boletes de menys de 5 mil·límetres que, a causa de les característiques que tenen, atreuen a nombroses espècies d'animals i peixos que acaben confonent-les amb nutrients. En ingerir-les, entren dins de la cadena alimentària i provoquen conseqüències greus per la salut de tots els éssers vius. Milers de voluntaris s'esforcen aquests dies recollint amb les seves mans els milions de palets arreu de les platges, un treball interminable per la magnitud d'aquest desastre. Mentrestant, el govern central i la Junta de Galícia continuen les seves picabaralles polítiques per defugir responsabilitats. Ja en vigor la nova llei estatal de defensa dels animals, l'advocacia d'Alacant informa sobre la protecció i el manteniment de les colònies de gats urbans. L'il·lustre Col·legi de l'Advocacia d'Alacant, conjuntament amb la secció de Drets de Defensa Animal, organitzen el proper dijous 25 de gener a 6:15 de la tarda una jornada gratuïta per la protecció efectiva de les colònies de gats urbans. La jornada es celebrarà a la sala d'actes del col·legi, però també es podrà seguir online i prèvia inscripció entrant al web d'ICALI, el Col·legi d'Advocats, www.icali.es/eventos. Com que és un tema que està en consonància amb la recent entrada en vigor, el passat setembre de la Llei de Benestar Animal Estatal, considerem que pot ser interessant per tots aquells que cerquin més informació al respecte. Aquesta llei reconeix i regula les colònies de gats urbans. Els ajuntaments de tots els municipis tenen la responsabilitat del control i la cura d'aquests gats, que es fa mitjançant el mètode CER, captura, esterilització i retorn. D'altra banda, també han de col·laborar amb les persones cuidadores de les colònies felines, que estaran reconegudes i tindran uns drets i obligacions. També mana a les comunitats autònomes i ajuntaments elaborar informes sobre la situació d'aquestes colònies que permetin avançar en les polítiques públiques de protecció animal. Citem de nou l'enllaç on trobareu tota la informació de la jornada, per si pot ser del vostre interès. www.icali.es/eventos i el títol és La protecció efectiva de les colònies felines. I acció dels Mossos d'Esquadra per la mort i el maltractament de cavalls. Els Mossos d'Esquadra investiguen un possible cas de maltractament animal en una hípica del Ripollès. Durant un escorcoll, els agents van localitzar 3 cavalls morts i en estat avançat de descomposició. 2 d'ells haurien estat sacrificats amb una arma de foc. I van trobar-ne també uns altres 3 que van ser traslladats a un centre de recuperació d'èquids pel seu pèssim estat de salut. El responsable d'aquests fets ja ha estat identificat. De moment, se li ha decomissat l'arma amb la qual presumptament hauria matat els cavalls. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els elefants són l'espècie terrestre més gran i que es troben emparentats amb els manatís? Els elefants africans i els asiàtics es diferencien per la mida del seu cos i les seves orelles i perquè els ullals, en el cas de l'espècie asiàtica, només els desenvolupen els mascles. Dotats d'una extraordinària memòria, els elefants són capaços de recordar i emmagatzemar molta informació mitjançant l'ajuda del seu desenvolupat sentit de l'olfacte. Utilitzen una àmplia gamma de sons i infrasons per expressar les seves emocions i comunicar-se entre ells fins a distàncies de 8 quilòmetres. Així mateix, identifiquen i recorden les veus humanes, especialment quan van associades a algun perill o amenaça. La compassió, l'adopció, l'autorreconeixement, l'afecte, l'angoixa i la tristor són algunes de les seves capacitats emocionals que manifesten davant de diferents situacions. Viuen en grups familiars i matriarcals, socialment molt cohesionats, ajudant-se i solidaritzant-se entre ells en situacions crítiques i de perill. El període de gestació té una durada de 22 mesos i és el més llarg entre els mamífers. En funció de les circumstàncies ambientals i la disponibilitat de l'aliment, les femelles són capaces de retardar el seu cicle reproductiu. Malauradament, les poblacions d'elefants van disminuint i continuen sota la perpètua amenaça de ser perseguits i exterminats per la caça furtiva que practiquen els humans esperonats pel comerç del marfil dels seus ullals. S'ha de crear consciència perquè el marfil continuï sent dels seus legítims propietaris, els elefants, i es deixi de practicar aquest comerç cruel i absurd que implica el patiment i la mort d'un dels més grans i emblemàtics éssers del nostre planeta.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Oriol Ribas, biòleg, etòleg, educador i especialista en comportament caní. Oriol, què hem de tenir en compte a l'hora de conviure i poder educar també a un gos?
Aviam, per l'educació d'un gos seria fonamental tenir en compte tres aspectes bàsics. En primer lloc, que l'educació hauria de ser consistent. Què vol dir això? Que hauria d'haver-hi consens a la família que adopta el gos sobre quines seran les normes. Per exemple, si hem decidit que no pugi al sofà, doncs que tothom vagi a l'hora. Si uns li permeten i els altres no li permeten, el gos es confon. Aleshores, les regles les hauria de tenir ben clares la família i el gos. En segon lloc, hauríem de tenir en compte una cosa que és el pilar bàsic de l'educació canina, que és que tota conducta que reforça es repeteix. Per exemple, i això ho hem d'aprofitar, ho hem de fer per potenciar la bona conducta. Però a vegades la gent comet l'error i potencia conductes que no interessen. Per exemple, en determinats casos hi ha gent que no vol que el gos salti quan es troba amb una persona, però què passa? Que molts cops quan el gos salta l'acaricien. Si obté el reforç de la carícia quan està a dos potes, el que estem fent involuntàriament és potenciar aquesta conducta que no ens interessa. Aquest seria el segon aspecte. I el tercer, molt important, seria saber interpretar el seu comportament. Saber si està gaudint, si està en un context neutre o bé està donant senyals d'estrès i de malestar.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb l'Oriol Ribas, biòleg, etòleg, educador i especialista en comportament caní. Més informació a través d'Instagram, Oriol Ribas Recolons.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Comencem l'any amb un gran cantant i una gran veu, és l'Andrea Bocelli. Nasqué a un poble de la Toscana italiana. Amb una ceguera parcial degut a un glaucoma, més tard va perdre totalment la vista amb un cop que es va fer jugant al futbol. Ja de petit començà a mostrar la seva afició per la música, estudiant piano i tocant altres instruments. Molt voluntariós, es va fer advocat, encara que mai va deixar d'estudiar música. Escolteu-lo amb Mascagni i Melodrama, aquesta vegada cantada en castellà.
Perderti così come un attimo, mentre tutto va oltre i limiti della mia fantasia, tu che eri mia, voli e brividi, grandi sogni che forse realizzai, a che servono se tu non sei qui, qui con me, anche se ho sbagliato io. Resta la mano e darti l'anima, resta qui. Rallentare il tempo che non passerà, resta qui.
con esta canción, himno del amor. Yo te canto ahora todo mi dolor. Es tan fuerte, es tan grande que soñé contigo, te veo allí. Cuando acaba el día, cruzando las colinas con mi melancolía, yo me marcharé de aquí. Esta melodía, himno del amor, te la canto y siento todo mi dolor. Es tan fuerte, es tan grande que
doncs per si us heu perdut, us recordo que som a Radio Estel. Escolteu la veu dels animals i la natura. És programa d'ONG ADA. I som al temps de l'entrevista. Sempre conversem llargament amb alguna persona, entitat, que té relació amb la natura, amb els animals. I avui volem fer un focus especial també amb tota la tasca que fan les associacions de defensa forestal al territori, aquí a Catalunya. I per això saludem ja el Ramon Torrents, que és president del Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya. Ramon, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies, bon dia.
Intentarem definir la tasca, és molt extensa, potser no tindrem temps, però farem un resum, almenys perquè la gent sigui una mica conscient també de tot el que feu al territori. Les associacions de defensa, les agrupacions de defensa forestal, van ser creades el 1986, a partir de l'ordre de 6 d'octubre, sobre la regulació d'aquestes agrupacions. Explica'ns una mica el motiu d'aquesta creació i una mica l'evolució que han seguit.
Sí, van ser creades, com bé dius, l'any 1986, d'aquests incendis forestals tan grans que vam tenir a la Catalunya central. A partir de llavors, es van veure la necessitat de que hi haguessin els propietaris forestals, els pagesos, els ramaders, els que estan al tros, que poguessin ajudar amb la primera intervenció i l'extinció dels incendis forestals. Llavors, bombers no en teníem tants com ara, no hi havia tants parcs de bombers actius i costava molt arribar al territori, per tant, els incendis, amb onades de calors importants, com vam tenir llavors, es feien grans. Per tant, es va anar a buscar amb aquests propietaris forestals, val? Amb aquests ajuntaments dels municipis, que també es van involucrar i que també formen part de les ADFs, i aquestes persones voluntàries, a que ens ajudessin i que donguessin un cop de mà amb l'intervenció dels incendis forestals. Tot i que, recabant ja més enrere, als anys 70 llargs, ja s'havien trobat organitzacions de propietaris forestals que feien la primera intervenció amb incendis forestals.
Per tant, seria com el bressol després d'aquestes agrupacions, no? I aquestes agrupacions que diguem-ne que estan unides en aquest secretariat de federacions, que és el que és en aquest cas el que tu presideixes, no? Que hi ha aquesta junta, i explica'ns una mica com funciona, perquè és una tasca una mica de coordinació, no? De totes les agrupacions.
Sí, penseu que a tot Catalunya actualment tenim 307 agrupacions de defensa forestal. Mal. Estem a 667 municipis d'un total de 947. És a dir, que el 88% de la superfície forestal de Catalunya hi ha alguna agrupació de defensa forestal. I en total, amb carnet vol dir que s'han format i s'han preparat per la intervenció en un incendi forestal, en som 6.587 voluntaris i voluntàries. Vale? D'un total de 18.300 i pico voluntaris que estem, això, pel que faci falta, i sobretot encarats a tasques en el món rural. I a tot Catalunya hi ha 18 federacions que agrupen aquestes ADFs, i el Secretariat de Federacions i ADFs de Catalunya, que som els que els agrupem a tots i que els intentem ajudar amb el tema de subvencions, amb el tema de parlar amb el departament, amb el tema de fer programes conjunts, val? Doncs el treball més feixuc, no?, i més burocràtic que poden tenir les ADFs, doncs els donem un cop de mà.
Un secretariat que té seu a Manresa, oi? Perquè la gent us ubiqui.
Correcte, tenim la seu a Manresa, i que més o menys és el centre de Catalunya, i que des d'aquí ajudem a totes i cada una d'aquestes 307 ADFs d'arreu del territori, del país.
Doncs una seu, això, al cor de, diguem-ne, del país, per intentar ajudar. Ara parlem dels objectius, també, perquè els vostres objectius, bàsicament, quan parlem d'incendis, estem parlant d'afectacions molt importants, no només a la massa forestal, sinó també, evidentment, als animals que hi viuen. Per això també tractem el tema. Així que es tracta d'una tasca fonamental. Bàsicament, els vostres objectius se centren, els objectius de les agrupacions, en aquests programes de vigilància i prevenció d'incendis, no?
Sí. Nosaltres, bàsicament, durant tot l'any, el que fem és poder fer aquesta prevenció d'incendis amb el que ens en cuidem de tota la xarxa viària, de tots els camins, que bàsica, la més fonamental, la més important, que transiten pels boscos, de tenir els camins bé, que hi hagi unes mesures en què en cas d'extinció puguem circular bé i amb seguretat. Aquells punts d'aigua o aquelles basses d'extinció que hem de tenir preparades pels mitjans aeris en cas d'incendi, o els terrestres, també, per anar a buscar aigua, doncs tenir-los a punt, fer-los el manteniment, que sempre estiguin plens, que tot el tema de boies, tot el tema de neteja, perimetrals, tot això que funcioni, això és la tasca ara. Igual que els hidrants és allà on anem a carregar els vehicles, doncs que tot això funcioni. Val? I després ja, quan ja entrem de cara a l'estiu, hem d'estar amb quatre ulls al territori, fem aquestes vigilàncies, que esclar, és que estem al territori, vull dir, no, moltes vegades és que ni ens cal sortir a patrullar, només que aixequem la vista i que mirem més enllà, ja podem detectar una columna de fum. I la rapidesa, i de mirar, com que estem al territori, doncs és la rapidesa d'arribar al lloc. Penseu que quan comencen els incendis, tots comencen amb un petit incendi, una flama que amb els peus ho podies apagar, i cada minut que passa això es fa més gran. Per tant, el més important és estar al territori, la rapidesa, i poder arribar-hi ràpid, i que això no sigui un gran incendi forestal, que com bé dius, ja saps què passa amb un incendi forestal, tot el que s'emporta per davant, i més ara amb aquests incendis tan violents que tenim últimament, o aquests anys aquí, aquests incendis que anomenem de sisena generació, i que encara no està, malauradament, encara no està vist tot el que ens pot arribar a passar, perquè ja veieu que no ens plou i que això ja portem 3 anys de sequera i que, per tant, la disponibilitat de que cremin els boscos de Catalunya hi és i serà i, per tant, hem d'estar molt a guait. Molt a guait, ja, no nosaltres, tothom, tothom.
Ara farem aquesta definició de precisament això que deies, aquests incendis de 6a generació, és a dir, uns incendis en el moment actual, en les condicions actuals, a nivell d'augment de temperatures, etc, etc, que és molt interessant. Però fem el focus també amb això que deies, no? Perquè la prevenció comença a l'hivern, no es fa a l'estiu, és a dir, comença habilitant tota aquesta xarxa de camins i punts d'aigua. Amb els punts d'aigua, i especialment en la situació actual, ho dic perquè la gent potser no ho coneix tant, com estan distribuïts? Quins punts tenim al bosc o en els ecosistemes forestals, diguem-ne, per poder-nos abastir en aquests moments de necessitat?
Tant les diputacions com la Generalitat, com el Departament d'Acció Climàtica i també escoltant els professionals dels bombers de Catalunya, sobretot el GRAF, aquest grup de recolzament d'actuacions forestals, s'han distribuït, s'han mirat de fer punts d'aigua en zones elevades a cada municipi. Zones elevades perquè així l'helicòpter sigui fàcil la seva càrrega i una vegada carregats puguin sortir amb seguretat, no? Que és una de les maniobres més difícils dels bombarders, dels helicòpters que van a agafar aigua amb aquests punts elevats. Nosaltres ens hem cuidat pel manteniment, n'hi ha diversos, en tenim diversos, en tenim molts, vull dir, cada municipi, normalment cada ADF en disposen de 2, 3, 4, depenent de l'extensió del municipi, però sí forces. Són dipòsits d'aigua o basses excavades a terra amb una capacitat de 150 fins a 300, 400 mil litres d'aigua, que fins ara es anaven omplint, perquè n'hi ha molts que sí que tenim aigua potable al costat, ens passa una canonada, doncs allà es punxa allà, es posa una boia, es mantenen sempre plens i ja està. Però també en teníem molts que el que fèiem era que quan plovia o d'aquella font que rajava, doncs canalitzàvem l'aigua cap allà. I amb aquests són els que realment ara tenim problemes perquè se'ns han assecat. Se'ns han assecat perquè portem 3 anys que no ens plou, aquella font no raja i, per tant, no se n'ha emplenat. I aquests hi hem de portar-hi aigua nosaltres. Com portem aigua nosaltres? Doncs amb els camions de les ADFs, amb les cubes dels pagesos, amb tothom qui vulgui col·laborar, doncs abans de l'estiu fem viatges d'aigua, aigua que normalment recuperem de les piscines, aquelles piscines que s'han de posar a punt abans de l'estiu, aquelles piscines municipals, doncs carreguem d'allà i anem emplenant aquests dipòsits, aquests punts d'aigua. El que ens passa també és que, malauradament, amb insolacions i dies de molta calor, tenim unes evaporacions importants d'aigües amb aquests dipòsits que poden anar fins a 1.000 litres diaris. Per tant, és un problema que tenim ara, sí.
Clar, tot es retroalimenta, detectem, doncs, també aquest problema. No es pot aprofitar tant ara l'aigua de la pluja i quan aquesta aigua, a més, hi és, augmenta la temperatura i, per tant, més evaporació. Així que també és un altre problema afegit en aquesta època.
I que, malauradament, en tenim de buides, ja les tenim. Vull dir, l'any passat, amb l'estiu passat, no les vam poder recuperar totes. Sí que en vam emplenar forces, però que ara mateix en tenim de buides i a veure com ho podem fer-ho abans d'arribar a l'estiu.
Ramon, la superfície forestal a Catalunya ha augmentat els darrers anys, bàsicament per l'abandonament de certs terrenys, sobretot agrícoles, per aquests canvis en els usos del sòl, i un 75%, 3/4 parts d'aquest territori forestal a Catalunya és de propietat privada. Per tant, el contacte amb tots aquests propietaris forestals ha de ser fonamental.
Sí. Sí, penseu que això, que les agrupacions de defensa forestal estan formades per propietaris forestals i que els hem d'ajudar amb el que calgui, aquests plans de prevenció d'incendis, aquests plans de neteja dels boscos i conjuntament amb les administracions, que cada vegada es va apostant més, tant per les diputacions com per la Generalitat de Catalunya, estem treballant conjuntament per fer franges de seguretat i per fer aprofitaments forestals. I cada vegada se'n fan més, I que la trajectòria i la projecció és bona. El que passa és que, malauradament, tenim molta feina endarrerida i que ens hi hem de posar les piles. Però sí que no s'ha deixat, i sí que voltant pels boscos veus que hi ha molts treballs forestals que es fan, moltes aclarides de plançons, de treure tots aquells arbres que el bosc no et deixa ni transitar per dintre ni anar-hi a peu, perquè són incendis que van haver-hi en el seu moment i que hi ha hagut una regeneració forestal molt important i que tot està tapeït i que no pots fer res, doncs sí que hi ha subvencions i actuacions per fer. I anem fent. Però ara, malauradament, portem des d'aquests 3 anys de sequera que amb això se'ns afegeix que se'ns moren els arbres, se'ns moren els pins per falta d'aigua.
Mm. Tot de problemes que no. També... Digues.
No, i això és ara... Això és, amb aquests 3 últims anys cap aquí se'ns ha complicat. Tenim moltes zones, i aquí al Bages n'hi ha, i al Maresme també n'hi ha, i jo soc del Penedès i ja en tenim zones també per aquí que ens afecten, que veus que els pins es moren per falta d'aigua.
Són tot de problemes detectats que diferents grups d'investigació també estan indagant encara més per conèixer exactament les causes. Bàsicament és estrès hídric, falta d'aigua, en aquest cas, com tu feies referència, però és una problemàtica creixent i una problemàtica molt important a causa de l'augment de temperatures. Les ADF, les agrupacions de defensa forestal, i si no em corregeixes, per crear-ne una, ha de comprendre un mínim d'un 20% dels titulars forestals de l'àmbit. Per tant, han de comptar amb ells. També un 30% de la superfície forestal de tots els municipis integrants. És a dir, ha d'encabir, diguem-ne, una gran superfície. I després s'ha de compaginar doncs, amb la implicació dels ajuntaments, de voluntaris i d'entitats municipals. No sé si aquesta entesa és fàcil i sempre és senzill, diguem-ne, d'emprendre, de crear una agrupació de defensa forestal.
Sí que és fàcil, i per això en tenim creades 307 a tot Catalunya i amb el 88% que representen la superfície forestal de Catalunya, perquè tots anem a la una. I el propietari forestal és el primer que no es vol que es cremi casa seva, perquè ell no és el bosc, és prou important, però segurament que allà hi tindrà els camps de cereal, o allà hi tindrà la granja, o allà hi tindrà la masia, o allà hi tindrà tota la seva vida, que potser és el més important que el que he dit fins ara. I a l'Ajuntament és quasi del mateix. I per tant, i els voluntaris o aquestes entitats que col·laboren amb l'ADF, com poden ser grups ecologistes, com poden ser caçadors, com poden ser el que s'estima les fonts o el que tomba en mountain bike o en bicicleta pels caps de setmana. Doncs tota aquesta gent, tots aquests voluntaris s'han benvinguts per arribar aquí, que durant aquests 3 mesos d'estiu, 3 mesos d'estiu, que és quan ens fa més calor i quan tenim més possibilitats que hi hagi un incendi. Però malauradament, si no plou, la campanya ens va començar fa 3 anys i encara no ha acabat, perquè sí que hem anat tenint incendis, inclús importants a l'hivern. Però, tornant al darrere, tot aquest personal, tot aquest voluntariat, totes aquestes entitats van enfocades a la mateixa direcció. I sí que hi ha una bona relació i un bon compromís amb tots. I la veritat, els ajuntaments ens ajuden moltíssim. I bona relació amb els propietaris forestals. I ara falta que les administracions puguem anar, que ja hi anem, però puguem anar una miqueta més del bracet per poder fer totes aquestes actuacions que ens cal a la massa forestal de Catalunya, aquests més de 2 milions d'hectàrees forestals que tenim.
Escolteu Ràdio Estel, escolteu La veu dels animals i la natura, programa de l'ADA, de l'ONG ADA. Parlem amb el Ramon Torrents, que és president del Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya. Estem definint una mica la seva tasca. Hem resumit una mica com es van crear, quins objectius tenen, bàsicament, aquesta prevenció i gestió dels incendis forestals. I ens parlaves d'aquestes greus conseqüències que té tot aquest procés d'augment a nivell global, no només aquí, evidentment, de la temperatura pels boscos. Hi ha pins, hi ha arbres que moren, hi ha menys punts d'aigua, hi ha més evaporació. I parlàvem d'aquests incendis de 6a generació. Defineix-nos exactament què són els incendis de 6a generació, Ramon.
Els incendis de 6a generació, bàsicament, són incendis ja s'han fet molt grans i que difícilment podem treballar amb l'extinció d'aquests incendis. Ja no nosaltres, les ADF, sinó que els professionals, els bombers, igual. Són incendis que són capaços ells mateixos de crear-se uns fenòmens meteorològics molt violents que poden crear-se, modificar l'atmosfera i que al cap d'unes hores de cremar amb violència i amb una capacitat de que són molt importants i que cremen amb aquesta violència que us deia, es poden desplomar, és a dir, ells creen un núvol, un pirur cúmul, que en diuen, a sobre mateix de l'incendi, i que arriba a ser tan pesat que cau, i quan cau a terra, el que fa és desplaçar aquest incendi cap a tots els costats, cap als 360 graus, cremant molta més afectació i posant en risc a tot el personal que tenim allà treballant, sigui qui sigui, siguin bombers o siguin les ADFs. Per tant, ja es preveuen, aquests pirocúmuls, ja es veu, ja t'ho anuncia, no? Però són incendis que el que has de mirar és que si es dirigeixen cap a aquella casa o cap a aquella granja, mirar d'evacuar-los, mirar d'estar allà, de salvar aquelles propietats, que és el més important, o aquelles vides, i que després ja buscarem una oportunitat, ja se'ns obrirà una finestra on te pugueu atacar amb seguretat. Però, mentrestant, és impossible. És impossible amb mitjans terrestres i amb mitjans aèris. Els aèris no poden fer cap descàrrega perquè és que l'aigua ni arriba, s'evapora. La situació meteorològica que crea l'incendi no permet actuar els mitjans aèris, i menys ara, i menys encara, perdó, els mitjans terrestres. No ens podem enfrontar a aquests incendis per la calor que estan desprenent. I són incendis que no en tenim gaires, eh? No en tenim gaires, però els que tenim són els que cremen més. Mm. Podem tenir, ara m'ho invento, 40 incendis i d'aquests un. Però és que aquest un ha sigut capaç de cremar 4 o 5.000 hectàrees. I són aquests que per molts mitjans que hi posem no farem res. Però primer és la seguretat del personal que hi treballa.
Clar, perquè parlem de natura, parlem d'animals, evidentment, és la primera conseqüència, però és que nosaltres, els humans, també som animals i la gent que hi treballa en aquests incendis també estarà més en risc, no? En aquest sentit, vosaltres, diguem-ne que també teniu un manifest a la vostra pàgina on demaneu algunes altres mesures addicionals de reconeixement de les agrupacions de defensa forestal. Vull dir que no sé si en aquest sentit us veieu coberts a nivell de seguretat i a nivell de recolzament per part de l'administració.
Bé, sempre en volem més, però clar, hi ha temes que a nivell d'administració podíem avançar i podíem avançar molt millor. Penseu que actualment formar part d'un voluntari d'un ADF és tot un procés, és un procés que comença amb el distintiu verd, amb el carnet verd, que és un voluntari que a partir dels 16 anys pot formar part de l'ADF i pot fer tasques de prevenció, només tasques de prevenció, no pot intervenir en un incendi forestal. Després, al cap d'un any, ha de formar-se en pràctiques i teòriques a l'Escola de Bombers, a l'ISPC, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i si aprova, ja tindrà el distintiu groc i podrà formar part del grup d'intervenció, que són aquest personal que ja podem intervenir amb els incendis forestals. Ara, malauradament, el departament només ens dona 300 places a l'any, entre 250 i 300 places. Per tant, només podem fer 300 nous voluntaris. Compteu que a Catalunya hi ha 307 ADF. No arribem ni a un voluntari per ADF. Per tant, i la petició hi és. Estem formant les federacions, aquestes 17 federacions, estem formant entre 100 i 150 voluntaris amb d'aquests carnet verd, diguéssim, per fer prevenció a l'any. Vull dir que tenim un TAP que el que fa és que la gent... Vull ser voluntari, però no pots perquè no hi ha places, i al cap de 4 o 5 anys es cansen i ja no volen saber res de les ADFs. I com aquest és molt més, penseu que els ajuts que nosaltres tenim de manteniment les ADFs de Catalunya són d'un milió d'euros a l'any. I amb això ens cobreix molt poc. Ens cobreix les assegurances, ens cobreix les ITVs i una mica les reparacions. No ens cobreix res més. Sort en tenim dels ajuntaments que aposten per les ADFs perquè treballem colze a colze i ens ajuden. Una cosa tan senzilla com és el gasoil dels vehicles o bé la gasolina de les desbrossadores i motosserres per fer prevenció no és subvencionable. Per tant, hi ha molta feina a fer amb les administracions i que ens reconeixin més.
Per tant, tornem a recalcar, no tenim més temps, però sí que hi ha, per exemple, i el que feia referència, aquest Pla de Prevenció d'Incendis Forestals 2022-2025, llançat pel Departament d'Acció Climàtica, que en total són 72 milions d'euros, però, és clar, com feia referència també, per mantenir tot el que es necessita, a vegades tot això queda insuficient, així que des d'aquí que serveixi també una mica doncs, per fer aquest clam en aquest treball intens que fan les agrupacions de defensa forestal que avui hem definit una mica de la mà del Ramon Torrents. Ramon, t'agraïm moltíssim avui que hagis pogut intervenir i com que ens queden temes, mira, si no un altre dia tornem a conversar.
Quan vulgueu, i tant. I donar l'agraïment, sisplau, a tots aquests voluntaris de Catalunya que estan al peu de canó, que aquest any hem arribat al 39% de les primeres intervencions amb els incendis forestals de Catalunya, el 39% han sigut voluntariat de les ADFs, que han arribat allà, que l'han extingit, i ja està. I aquell incendi no ha sortit a cap mitjà de comunicació, ni se n'ha enterat ningú. És la millor feina que podem fer.
Doncs posem en valor també aquesta feina excelsa que fan també els voluntaris. Moltes gràcies, Ramon.
A vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Li dedicàvem aquest espai a l'Andrea Bocelli, un home d'una voluntat enorme per superar-se amb la seva ceguera. Mentre estudiava dret, ell, que ja tocava diversos instruments, començà a estudiar cant i tingué com a mestre el tenor Franco Corelli. Ja podia sentir-se més que cofoi el mestre, doncs el seu alumne ens donà un tenoràs que és un plaer escoltar-lo. Doncs fem-ho amb L'Ultimo Re i Se la gente usare il cuore. Alla propera, si Dio vuol.
Vestirò il tuo tempo di ricordi se lo vorrai. Ti solleverò con le mie mani quando cadrai. Veglierò in silenzio sul tuo sonno se dormirai, se lo vorrai sarò
se la gente usasse il cuore per decidere con semplicità cosa è giusto e cosa no, ci sarebbe tra noi molta più felicità. Se la gente usasse il cuore, si aprirebbe un orizzonte migliore. Troppa indifferenza c'è, prova a vincerla tu, che puoi farcela se vuoi. E cerca di essere tu il primo che ci sta a rinunciare un po' per dare a chi non ha. È bastato a te, ma forse non lo sai, che quello che tu dai è quello che tu avrai. Se la gente usasse il cuore, anche l'aria prenderebbe colore. Cresca la speranza in noi e in futuro vedrà cieli di serenità. E non ti pentirai se adesso ti aprirai a chi non ce la fa e soffre accanto a te. Forse non lo sai, ma basta poco a te per dare a chi non è. Forse non lo sai, ma basta poco a te per somigliare.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia?
Ens trobem immersos en les setmanes més fredes de l'any. Quines mesures podem tenir en compte amb els nostres gossos que els ajudin a combatre el fred?
Un consell és evitar els canvis bruscos de temperatura. Cal trencar amb el mite que els gossos, pel seu tipus de pell i coberta de pèl, són poc sensibles al fred. La realitat és que s'han adaptat a la calor de les calefaccions de les nostres llars, fet que ha comportat que hagin perdut part de la seva resistència a les baixes temperatures. Per aquest motiu, és important evitar el canvi brusc de les temperatures. Passar del clima calent de casa amb la calefacció al fred del carrer pot provocar refredats de coll i nas en els gossos.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Potser ens inquieta saber de l'extinció d'un mamífer o d'un ocell per la seva major visibilitat. Però per al bon funcionament dels ecosistemes també són necessaris els fongs, les algues, els cucs, els insectes, els rèptils i la innombrable varietat de microorganismes. Algunes espècies poc nombroses, que solen passar desapercebudes, juguen un rol crític fonamental per estabilitzar l'equilibri d'un lloc. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.